Passa un minut al punt d'un quart de set de la tarda. Eric, fa fred a Valls, però ens han dut un cafè que ens anirà la mar de bé per sí, encarar per aquesta recta final del programa, així que molt agraïts al cafè. Escolta, seguim parlant de ràdio i des de Valls. Explica'ns, qui ens acompanya en aquest set radiofònic que hem instal·lat avui aquí, just al davant del pavelló Xavier Tondo?
Mira, i també t'agradarà, perquè tocarem una de les seccions estrella del programa, els ODS.
Molt bé.
Perquè en aquesta vessant, aquesta darrera, el que volem fer també és conèixer com la ràdio ajuda a la vessant més social, com aquesta pot servir del tabú de la població i a les entitats en el seu dia a dia. És per això que avui hem convidat a l'associació al menjador social La Teulada, i ens acompanya un dels seus més membres, el Xavier Vilalta. Xavier, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I també a l'altra banda tenim a la Roser Roig, grup de Biòtica i Salut Comunitària. Roser, també benvinguda i molt bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Doncs els hem aplegat a tots dos perquè ells dos també fan ràdio. Ells tenen un podcast, el Xavier des del menjar social de La Teulada. Xavier, comencem amb tu. I quina és aquesta vessant, no? Com d'important és la ràdio per donar a conèixer també la tasca que feu des del menjador social de La Teulada?
Bé, a l'associació explico una mica com funciona, com se va crear. D'això fa 9 anys. Jo m'hi vaig dedicar d'en fa 5, no, només. Però bé, l'Associació Solidària del Lladó, La Teulada, és una associació sense ànim de lucre, és una associació que està reconeguda d'utilitat pública i donem cobertura a gent que està en el límit de l'exclusió social, a persones amb rendes baixes o que rep ajudes i es veu peludes per arribar a final de mes, o també a persones que són pensionistes, una pensió mòdica, però que viuen sols. I això a La Teulada els ajuda a socialitzar una mica amb la gent, perquè, clar, una persona pensionista que visqui sola, amb edat, que no es relaciona amb ningú, doncs la teulada ajuda aquesta socialització tan convenient, no?
I a més, també hem d'explicar que també des de l'associació La Teulada també s'ha engegat un podcast. De quina manera es dona a conèixer, no?, el menjar social La Teulada, com s'estructura, quins capítols heu dut a terme?
Bé, en temes de ràdio vam contactar amb en David Prats de la ràdio Ciutat de Valls i ens va oferir fer uns quants podcasts per donar a conèixer quina activitat fem, i el qual ja he d'agrair perquè va ser una idea fabulosa vist els resultats.
Idea fabulosa per què? Pel feedback que hi ha hagut, per generar també aquesta consciència en el si de la societat vallenca?
De fet, l'associació és bastant coneguda a la ciutat de Valls, tant com el seu promotor, el pare Joan Font, que per raons de salut i d'edat doncs, ha hagut de deixar momentàniament la ciutat de Valls, però d'alguna manera sí que hi ha hagut feedback, perquè en David m'ha dit que la quantitat de gent que havia escoltat el programa excel·lia, no? Vull dir, va ser molt important i això ens satisfà molt.
En aquest sentit, Roser, també des de la vessant del podcasting també comandeu un podcast en el grup de Biòtica Salut Comunitària de Valls. També què doneu a conèixer i com d'important és la ràdio també per donar a conèixer aquest àmbit també?
Doncs, a veure, nosaltres vam començar també amb en David, ens van oferir fer un podcast, i un podcast que estava enfocat a la salut de malalties que, bueno, que tots coneixem i que tots patim, però que de vegades no es fa la suficient difusió i de vegades la gent no té aquesta informació que és molt necessària. Què va passar? Doncs vam començar una mica tímidament, però sí que és cert que han funcionat molt bé, però molt. Perquè, clar, la gent ja sap, a l'escoltar els podcasts, coneix més sobre, perquè cada vegada doncs, fem temes de tabac, d'alcoholisme, de malalties com la fibromiàlgia. Cadascú va fent el que dins del seu àmbit, doncs s'especialitza en algun tema concret. I aleshores, clar, el podcast que fa, doncs fa d'altaveu. I dins de la salut comunitària, que ens fa falta? Un altaveu. Perquè moltes vegades nosaltres podem fer cartells, podem fer incursions dins de la població, però sí que és cert que el que ens dona la ràdio i ens dona aquests podcasts és una veu que arriba pràcticament a quasi bé tothom. I això és molt important, perquè és una manera de treballar amb sinergia amb ells. Vull dir, ells ens ajuden a nosaltres perquè la gent ens coneixi, sàpiguen el que fem a nivell de comunitat, i és clar, per nosaltres la ràdio ha sigut un punt i a part. Uh-huh. Sí, és força important.
Uh-huh. I quins inputs han rebut, a més, en aquests capítols, no, de la salut, com molt bé explicaves, aquesta tasca de difusió, uh-huh, d'aquests continguts, com és el cas del tabac, de l'alcoholisme, també donar a conèixer aquest tipus de patologies i també de quina manera se'n pot extreure, això ha ajudat molt, no, també en el si de la societat, i a més ajudar el grup de recerca biomèdica.
Exacte, a més, perquè per exemple tenim ja dos tallers que es fan cada any, que un és l'escola de diabètics i l'altre és la de cuidadors. I això abans doncs costava perquè la gent se n'enterés o s'enteraven amb el boca a boca, i ara realment amb el podcast, doncs clar, això se li ha donat una empenta, de la mateixa manera que quan vam fer el podcast sobre salut vam fer l'ús dels medicaments, que era un altre punt que estava important, perquè no es malmetessin medicaments si no feien falta, no? Amb el Dia Internacional de la Seguretat del Pacient. Mm-hmm. Amb la fibromiàlgia, el mateix, arrel d'aquest podcast, doncs hem arribat a l'associació, hem pogut fer unes xerrades de tot allò que fem. No sé, realment ja us dic que és un gran i un bon altaveu.
La ràdio, des d'aquesta òptica, des d'aquesta vessant social, avui també en parlem a Carrer Major, establiré ara un nou punt de connexió als estudis de la nova ràdio de Reus, perquè durant els anys 2004 i 2012 aquesta emissora va impulsar el programa A Través d'Entendre, un espai punter de temàtica LGTBI, conduït per membres del col·lectiu H2O del Camp de Tarragona. La temporada passada, l'emissora i H2O van tornar a reprendre aquesta iniciativa, i així va sorgir el Ram de l'Aigua, un espai que s'emet els divendres, cada 15 dies, de 8 a 9 del vespre. Un dels seus responsables ara mateix ens acompanya als estudis de La Nova, és l'Arnau Esteban. Arnau, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Per què és necessari un espai radiofònic com el Ram de l'Aigua?
Ja que estem a la ràdio local, jo matisaré la pregunta i diré per què és necessari un espai radiofònic local aquí al camp, no? Perquè referents de LGTBI, afortunadament, en tenim cada vegada més, però són referents doncs nacionals, internacionals, celebritats que venen d'Estats Units, de Londres, de Madrid, fins i tot de Barcelona i tal, però aquí al camp, què hi ha? Aquí al camp, qui som? Aquí al camp som gent molt, molt més senzilla, som gent molt més humil, som gent molt més propera, i el que volem fer és, des del Ram de l'Aigua, deixar clar que existim microreferents, que no volem ser celebritats ni molt menys, que som referents quotidians en matèria LGTBI i que som propers, que no cal marxar lluny d'aquí per ser LGTBI.
Costa més de dissenyar, per exemple, una escaleta i tractar aquesta temàtica LGTBI des de l'òptica local, que si agaféssim uns altres referents?
Sí, costa una mica més, en el sentit que, per exemple, el Ram de l'Aigua, per la gent que ens escolti, sabrà que de tant en tant intentem entrevistar persones d'aquí del camp i del territori relacionades amb el col·lectiu LGTBI, evidentment. I ens costa trobar persones que vulguin mostrar-se públicament, també perquè existeixen en menor quantitat, i llavors, doncs, si bé la temporada passada podíem fer una entrevista a alguna personalitat pràcticament a cada episodi, en aquesta nova temporada que hem estrenat ara fa l'octubre passat, ens vam adonar que realment havíem de doncs estirar molt el fil, perquè si no, dic, ostres, ens acabem, la gent s'acaba.
Arnau, explica'ns una miqueta com us organitzeu vosaltres. Ara aquí ens parlaven, per exemple, dels capítols. En el vostre cas ja sabem que és un espai de 60 minuts en periodicitat quinzenal. Parlaves ara de l'entrevista. Teniu blogs? Com ho heu estructurat tot això?
Mira, nosaltres actuem en directe, bueno, en directe, publiquem quinzenalment però treballem setmanalment, no? Cada setmana el dimarts és el dimarts de ràdio, i o bé gravem episodi i o bé l'organitzem el següent, tot i que com bé tu has dit s'emet els divendres. Llavors cada dimarts que no fem ràdio, no venim a l'estudi a publicar, venim bueno, treballem a casa i ens organitzem per seccions, decidim una temàtica que vulguem tractar, que aquesta temporada van per ordre alfabètic, el primer episodi era la A d'armari, la B de virginitat, virginitat també alta perquè volíem fer com una brometa, la C de drames, la D, bueno, vario per ordre alfabètic. I llavors a partir d'aquí cadascú organitza el seu bloc temàtic d'uns 10-15 minuts al voltant d'aquesta temàtica. Per exemple, l'últim que vam publicar era la G de grassofòbia, l'anterior era la F de fealdà, no vam fer a mi la de lletjó, no ho vam fer en català, però bueno. I per exemple, el meu company, el Jorge, fa la putivolta, que és com fa un recorregut pel salseig més divertit.
La putivolta?
La putivolta, sí, la putivolta és aquell concepte que fas quan vas de discoteca, quan vas de festa, i bueno, doncs vas allà a passejar-te amb el teu cubata amb la musiqueta i a veure què trobes, a veure què lligues. La putivolta es fa a les discoteques, però hi ha gent que és molt professional i les fa també, doncs, biblioteques, cafès, teatres, pel carrer, bueno, és el safareig de fer-se conèixer. Llavors aquí recull el Jorge totes les seves experiències al voltant del llibotets, que a vegades triomfen, a vegades fracassen, però bueno, ens fem uns riures i n'aprenem. Després tenim la Marina, que és la meva companya bollera, que fa la secció titulada S'ha escrit un queer, on fa un recorregut cultural, audiovisual o literari amb referents LGTBI d'aquell tema en concret que estiguem tractant a través, doncs, com t'he dit, de llibres, sèries, pel·lis, influencers de TikTok, etc. Després hi ha la Berta, que és la nostra presidenta d'Actosó, que coordina també el programa, que si de tant en tant porta alguna entrevista, doncs entrevista a la persona en qüestió. I finalment estic jo, que faig la secció que es titula Vestint colors. Vestint colors, que és un joc de paraules entre vestint amb B baixa i amb E, o vestint amb B alta i amb A, perquè els colors es poden vestir, es poden construir o es poden portar com a roba. I és la secció on que destinem a l'aprenentatge, a la cultura LGTBI, a la teoria, als conceptes, a aquesta terminologia tan confusa que a vegades tenim. Intentem desgranar una miqueta a ser millors persones, intentar tenir una mica més de responsabilitat arrel del col·lectiu i intentar ser una mica millors activistes, sempre des d'una veu molt humil i molt constructiva, molt conciliadora, i sent molt conscients que no tenim cap veritat absoluta.
Déu-n'hi-do, molt, molt treballat, molt pensat tot, enguany, per cert. Arnau, arribeu a la Zeta?
Avui, enguany, no sé si arribarem a la Zeta, perquè tens alguna idea de Zeta?
No, dic perquè, home, teniu força de programa, no sé si fins i tot es pot repetir alguna lletra de l'abecedari.
Sí, sí, el que vam fer, clar, la temporada 1 vam fer l'abecedari complet, però vam decidir per la temporada 2, en comptes de continuar-lo, vam decidir recomençar-lo. Llavors tenim pendents les últimes lletres de l'abecedari, que, bueno, la A l'hem repetit, la B l'hem repetit, però ara toca reprendre. Ho anem per la G, demà, bueno, en breu sortirà la H i la I, i esperem que tinguem tirada per arribar a la Z, i com si no, com l'Excel, la AA, i a seguir fins que acabi la vessaderia moltes vegades.
Déu-n'hi-do, ara ens explicaven quin és el feedback que tenen programes d'aquesta tipologia, d'aquesta tipologia, entenem-nos, que treballen o que fan ràdio amb aquesta perspectiva social. En el vostre cas, què us diu la gent? Els oients?
Bueno, doncs, per exemple, de tant en tant et trobes com activistes militants. Per exemple, la setmana passada vaig anar a la presentació d'un llibre, La Capona de Tarragona, i una de les assistents em va dir: sí, tal, no sé què, t'escolto la ràdio. I jo, ai, quina vergonya, i alhora quina il·lusió, no? O sigui, adonar-te que, bueno, que per molt que la xarxa pugui semblar invisible, inexistent, o moltes vegades, doncs, que no palpable, doncs que de tant en tant et trobis gent que et fa feedback i et dius: ai, sí, és que jo us escolto. Després tenim, evidentment, doncs, molts amics, moltes amigues, moltes companyes militants que ens escolten assíduament i que de tant en tant et diuen: escolta, això que vas dir l'altre dia, mira, que jo vaig informar-me, tal, i que no és ben bé això, és ben bé això o altre, tal. I dic: ostres, sí, tens raó, no sé què, és guai. Llavors intentem fer com fer de rates i construcció per Instagram, i dir: escolta, que vam dir aquesta cosa, però, o el següent episodi, recalcar, que, mira, que ens vam equivocar en això.
El fer de rates, això també, sí, quan, a toca, perquè quan toca s'ha de fer, sense manies.
Correcte, a més que no tenim cap, és el que t'he dit abans, no tenim cap veu absoluta, no tenim cap fe dogmàtica, ni volem transmetre la nostra veritat que només és aquesta, saps? Volem ser superconstructius, volem ser superhoritzontals, i qualsevol persona que ens ensenyi coses noves, nosaltres estem més que agraïdes.
Mira, la companya Angie Aramayo, que precisament la tenim ara en aquesta entrevista al control tècnic, m'acaba de fer un WhatsApp i diu: a la ràdio ens els estimem molt. La gent que fa ràdio, la gent que fa ràdio se l'ha d'estimar. Estem fora de temps perquè són dos quarts en punt de 7 de la tarda i ara tenim l'informatiu territorial amb la companya Dona la Torre, l'editora de l'informatiu, l'Anna Plaça. Ara de seguida li donem pas. En tot cas, abans de marxar, m'agradaria preguntar als nostres convidats com creixen aquests projectes de ràdio social. Xavier, com es fa gran, per exemple, un podcast que realitza des de la Societat Teulada?
Bé, en tenim de programats per fer en el futur, bueno, no tan futur, si de cas ja, no? I ens agrada fer-ho, potser al començament tenia certa arrencança, però, caram, potser era una mica la por a parlar amb un micro, però això passa de seguida, i estic esperant, vaja, que en David me digui, va, que hem de gravar en un, i això ens agrada molt, perquè així podem arribar a més gent de la ciutat, al qual animem, doncs, perquè es facin socis a l'associació, i és un bon medi, crec, per aconseguir-ho.
Ara el pressionarem al David, que el tenim aquí, entrat en antena tot just quan hem arrencat el programa, ara li anem per darrere a insistir. Com pot créixer, Roser, el podcast del grup de Bioètica i Salut Comunitària?
Doncs amb molt de carinyo, perquè igual que amb ells, ja us he dit, vam començar una mica tímidament, la por a parlar amb un micròfon, i bueno, ara ja la cosa està encarrilada. Estem molt contents perquè també veiem els resultats. La gent està contenta, sabem el feedback que algunes persones ens donen, i nois, endavant. Endavant, sense parar, i ara tot el que es posi pel davant, doncs ja contents, realment amb ganes de fer-ho, amb ganes de fer-ho i molt contents.
Arnau, des de Reus, penseu des d'ActoZoo en el futur del ram de l'aigua?
Uf, homes, sí, pensem i tenim ganes i tenim idees, no s'esgoten, llavors això ens dona molta energia per continuar. És com dir, uah, això seria un altre tema, doncs vinga, a la cua i a la cua del tema, perquè realment les perspectives no s'acabarien mai. Llavors, sobre el que has dit tu abans de com créixer i com millorar, doncs estar a xarxes, estar a plataformes de streaming, Spotify, e-books, el que sigui, la gent quan els dic que grava un podcast i que a més a més el publiquem a Instagram, però és que el gravem a la ràdio local, flipen, és com, uau, com pot ser que la ràdio local faci això? I dic, pues, home, clar, es fa, clar que es fa.
Javier Lidalta, Roser Roig i Arnau Esteban, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta avui en el marc d'aquest carrer major especial Dia Mundial de la Ràdio per molts anys.
Moltes gràcies. Moltes gràcies per la veu que ens heu fet donar.
A reveure.